Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Reaccions al desallotjament aquest matí de l'antic Institut B9 de Badalona a instància d'un jutjat de Barcelona. A l'espai hi havien arribat a malviure uns 400 migrants, tot i que molts havien marxat aquests dies. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ha explicat a la xarxa que l'Ajuntament de Xavier García Albiol està obligat a donar una alternativa d'allotjament als afectats, malgrat que hagi deixat clar en diverses ocasions que no ho farà.
L'Ajuntament tindria l'obligació de donar-los una alternativa, és a dir, al final, més enllà que l'Ajuntament sigui propietari d'aquests terrenys, és evident que allà hi ha físicament 400 persones vivint-hi i que no se les pot fer fora al carrer sense trobar una alternativa, perquè si ara li suposava un problema a l'Ajuntament que haguessin utilitzat aquest espai per viure-hi, aquestes persones no desapareixeran i en necessitaran una altra. Per tant, això és el que hauria de passar, que se'ls trobés una alternativa.
Precisament Càritas reclama un front comú a les administracions i les entitats per resoldre la situació de les persones desallotjades del B9 de Badalona. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, demana trobar una solució entre tots al drama del sensellarisme.
Busquem una solució entre tots per a aquesta realitat que és dura, que és molt dura i que ens interpel·la a tots. Un sol no ho pot fer, Càritas sola no ho pot fer, l'Església no ho pot fer, l'administració sola no ho pot fer. Tenim que ser tota la societat. I això, si no arribem a creure'ns, no sortirem abans.
L'arcabisbe ha fet aquestes declaracions en la presentació de l'informe FOESA sobre la realitat social i econòmica que situa l'habitatge com a principal factor de desigualtat. Alerta que un de cada quatre veïns de Barcelona té problemes d'habitatge i que el 15% de la població es queda en situació de pobresa severa després de pagar-lo. I la Fiscalia Provincial de Madrid ha demanat aquest divendres l'arxivament de les actuacions contra l'exdiputat Íñigo Errejón, a qui l'actriu Elisa Molià acusa d'un delicte d'agressió sexual suposadament comès l'octubre de 2021. El jutge Adolfo Carretero va tancar la instrucció fa unes setmanes i els advocats de Molià demanen que se'l condemni a 3 anys de presó i una indemnització de 30.000 euros, però la Fiscalia ja avança que no el pensa acusar perquè creu que les proves no justifiquen la imputació. I l'Ajuntament de Girona ha presentat un pressupost de 170 milions per a 2026, el que suposa un augment del 3% respecte a l'any passat. Un pressupost on destaca la inversió de seguretat, que es multiplica per 5 respecte a l'import de l'any passat, arribant als 232.000 euros. I el Barça, que passa vuitens de la Copa del Rei de Futbol i continuarà defensant el títol. Això sí, va patir ahir un partit força feixuc.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimecres 17 de desembre del 2025. Ho tenim tot preparat, com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu, la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambó, ens portarà les últimes notícies. Anirem a pescar, però sempre de forma responsable, amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable. I després dedicarem tota la segona hora del programa a parlar de l'ecodisseny. Sabrem millor què és tot això. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda. Doncs vine aquí esperant a començar.
Per allà està com els controles.
Sempre, sempre. Tens que hi ha algun botonet que té ganes de fer-nos a guitza i fins que no el domino... L'estic domant ara mateix, eh?
Estàs domant.
Tu no me veus, però soc una potra salvaje que en el oleaje. Ai, espera, para'm, que
no
jo
dubtava, no
agafo
dubtava.
Carrerilla i no m'atura, eh, avui?
No ho dubtava, d'això.
Gràcies, gràcies.
Però si tu pots, tots podem.
Ja t'he dit que estic per allà, ma. Ho aconseguiré.
No, ja tampoc ho dubto, tampoc ho dubto.
Gràcies, gràcies.
Vinga, va, anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, molt bé. Ara us volia preguntar una cosa que estic just veient davant meu. La flor que tenim aquí a l'estudi de ràdio és l'única decoració de Nadal que tenim, la flor típica.
Molt malament.
De Nadal, aquella... és el que us anava a preguntar. Nosaltres aquí a Delta.cat tenim la flor aquesta roja, típica, no?, dels Nadals. Als vostres estudis de ràdio esteu...
La planta de Nadal,
decorats?
No?
Sí, la planta de Nadal, no sé com se diu.
Sí,
Nosaltres
tenim la planta de Nadal, tenim un arbre de Nadal que vam fer i ahir la Sílvia va refer perquè considerava que se podia millorar.
I què tal? I què tal?
Bé, millor, va quedar millor, les coses com són. Tenim... jo m'he trobat una cosa penjada a l'ordinador, com una rateta, que no sé exactament què és, i...
La que es comprava a les cadenes.
Exacte. I no sé si tenim res més?
No, però força, força bé. Aquí, ja us ho dic, a Delta.cat, una misera planta.
Molt,
oh,
malament.
Molt malament.
Ja li pots dir a la Diana que comenci a fer arbres o alguna cosa
vale,
d'aquestes.
Vale. A veure si millorem.
Anem a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs prop de bé. Aquí a Ràdio L'Escala, a la redacció, tenim un pare... El Nadal va arribant per etapes, o sigui, tenim un company que és el que se'n cuida de la decoració de Nadal, d'aquí a l'emissora, i el Nadal va arribant per etapes. Primer surt el Pare Noel, que va arribant allò a poc a poc. El Pare Noel conviu amb nosaltres els dies, fins i tot a vegades està a l'estudi 1, a la redacció, fent els programes amb nosaltres, i a mica van arribar els Reis de l'Orient. Primer un rei, després l'altre rei, després l'altre rei, fins a ser-hi tots. I un arbret de Nadal també tenim, o sigui, és per etapes, és decoració per etapes.
Ah, està bé, també. Ho compro. El que ens faltaria aquí a Tarragona Ràdio, jo voto per tenir un tió algun any.
També.
Vinga, faré.
Va,
vinga,
si
va.
Ni que sigui...
El nostre repte, tio.
Un tio.
A veure si he trobat un lloc, tenen un tio, on ja tenen unes figuretes de nens...
No, però vull dir, com si anem a buscar el tronc d'aquí, de l'arbre d'aquí,
T'imagina que agafem un tio d'aquí? No.
Seria supergraciós. Anem a saludar en Guillem Pérez des de Canal Blau Ràdio. Guillem, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, doncs bé, aquí a Canal Blau, doncs, poca decoració. Aquí no hi ha res, només l'esperit que porta cadascú a sobre.
L'esperit que porta cadascú a sobre, i el teu com és? És així nadalenc o no?
Home, jo sóc molt de Nadal i cada cop ja s'acosta, així que cada cop bat més fort.
Fantàstic. Ja anem a saludar l'Oriol Leo, així com és, des de Ràdio Arenys. Deu haver fet un pessebre i tot. Tota la redacció deu ser un pessebre. Oriol, molt bona tarda.
Bona tarda, Marina. No he fet cap pessebre aquí a Ràdio Arenys. El tinc a casa, el tinc fet a casa. Això sí, sóc pessebrista, m'encanta, però no. Aquí a l'emissora tenim un arbre de Nadal, tenim alguns ninotets, així és alguna decoració nadalenca. L'esperit també el tenim, eh? Algú hi ha per la redacció que és una mica grinch, però bé, vaja, ens n'anem sortint. Escolta'm, el que us volia dir, feu un tió, de veritat, tingueu un tió i sobretot, quan el tingueu, doneu-li menjar i un dia feu-lo cagar, que és molt bonic.
Això de fer-lo cagar serà més difícil, però jo
per
tenir el tió allí, perquè sí, perquè coincidir tots per fer-lo cagar és més difícil. Tot i que no fem cagar tions ni res de tot això a Tarragona Ràdio, però ja fa dies que tenim menjar de Nadal. Avui, per exemple, han aparegut uns Ferrero Rochers a la redacció, aquestes coses. Vull dir, menjar de Nadal ja en tenim.
Fantàstic.
Vinga, va. Deixem el Nadal, anem a començar el programa d'avui, que us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
l'actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que l'Ajuntament de Palafrugell posa en marxa les obres d'adequació del camí de ronda entre Tamariu i Cala Pedrosa, Sergi.
Doncs sí, Marina, una altra adequació més dins dels camins de ronda de la Costa Brava. Aquesta vol posar en valor el camí de ronda com un element cultural, patrimonial i paisatgístic i reforçar-lo com a espai per descobrir el litoral i gaudir de la natura i també millorar la salut i la qualitat de vida de les persones. La recuperació d'aquest tram permet redescobrir diversos punts singulars del litoral de Palafrugell, com el sector de la Musclera, diferents cales i punta d'Esburro, i recuperar un itinerari tradicional estretament vinculat al paisatge i a la història del territori. Alhora, l'actuació també servirà per ordenar i delimitar l'accés a la zona costanera natural i afavorir un ús més respectuós de l'entorn. Les obres també responen a la necessitat de fer el recorregut més segur i continu, ja que en alguns punts dels trams el camí queda interromput o presenta dificultats a causa de l'erosió, despreniments i lliscaments habituals en les zones dels penya-segats. Amb aquesta actuació es vol reduir l'exigència física i tècnica del traçat, facilitar-ne l'ús a un ventall més ampli de persones i millorar la connexió amb serveis i recursos de l'àmbit turístic.
Un Nadal més torna a la proposta familiar Nadal als museus, una activitat per tal que els més petits de la casa descobreixin la màgia dels museus jugant.
Doncs sí, es tracta d'una activitat organitzada per la xarxa territorial de museus de les comarques de Girona, que enguany arriba ja a la desena edició. Les activitats van arrencar el passat 6 de desembre i s'allargaran fins al 7 de gener. Com ja és tradició, els infants i les famílies poden visitar lliurement la col·lecció permanent dels 26 museus participants i seguir un joc de pistes per trobar 4 peces o espais del museu. Un cop davant les obres, a partir de l'observació, han de resoldre uns petits reptes a l'escala i participa un any més amb el Museu Arqueològic d'Empúries i el Museu de l'Anxova i de la Sal. Escoltem com ens ho explica Mariona Font, directora del Museu de l'Anxova i de la Sal de l'Escala.
És una activitat que està pensada pel Museu de l'Anxova, però també doncs, és un llibre d'activitats que tots els alumnes o infants que el vagin a visitar el poden omplir, però també com que tenim entrades conjuntes en el Museu de l'Anxova amb l'Alfolí, també si van a l'Alfolí doncs, també el podran tenir i després doncs, fer les activitats. Però estan totes pensades del Museu de l'Anxova. Això és així perquè el Museu de l'Anxova és el que el museu registrat, forma part dels 26 museus de les comarques de Girona i és una activitat que s'ha organitzat a través del Servei de Museus. I qui ha pensat doncs, totes aquestes activitats són els alumnes de l'Institut d'Olot, en aquest cas, i que han preparat doncs, també les imatges i totes les activitats.
L'objectiu d'aquesta proposta ha estat i és sempre apropar els més petits als museus de la comarca i demostrar que són espais oberts, lúdics, amables i acollidors on descobrir el patrimoni i les tradicions locals. Per a més informació o descobrir les activitats programades, cal nadalalmuseu.com.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha anunciat que Deltebre Dansa ja té diversos promotors interessats per suplir la marxa de Roberto Olivan a Tortosa Cel.
Així és, Marina. El futur del Deltebre Dansa ja té pretendents. L'alcalde, Lluís Soler, ha explicat en una entrevista a Canal 21 Ebre que diversos promotors ja s'han posat en contacte amb el consistori i que este Nadal s'iniciaran les primeres reunions per definir el nou projecte.
Nosaltres, d'idees, durant aquestes últimes setmanes, des de que se va fer públic, no? Pues que l'organitzador se n'anava a fer un altre festival a un altre municipi, pues, d'idees molt han vingut per totes bandes. Precisament ara, estos Nadals, pues, haurem de començar a reunir-nos amb molta gent pues, que té moltes idees, gent de fora, gent de per aquí.
Soler s'ha mostrat dolgut per les formes amb què Roberto Olivan ha deixat la direcció del festival, un sentiment que, segons diu, comparteixen molts veïns del municipi. L'alcalde ha arribat a parlar de traïció, tot i que s'ha mostrat comprensiu i ha fet una crida a passar pàgina i mirar endavant.
Jo crec que en tota la gent que hem anat parlant durant... Jo he sigut el primer que també m'he sentit traït. La sensació de lo que diu la gent és de traïció. Al final, bueno, al final les traïcions acaben pues, tancant etapes i començant de noves i ningú és imprescindible mai en res. L'organitzador, en aquest sentit, o l'impulsor del festival, pues, va decidir que tancava una etapa del Tebre és legítim, és correcte que puguem fer-ho. Les formes són totalment reprovables, però bueno, això ja queda dins del llibre de memòries i d'història de l'Ajuntament, no? I en qualsevol cas, el temps dirà.
Durant l'entrevista, Soler també ha destacat el pressupost històric de més de 30,5 milions d'euros per al 2026, del qual la meitat es destinarà a inversions. Entre les actuacions principals ha esmentat el passeig del carrilet, el nou auditori, la renovació de l'enllumenat amb tecnologia LED i les iniciatives per impulsar la dinamització econòmica i la cohesió social del municipi.
L'equip veterà masculí de l'associació esportiva Xinuxano de Deltebre aconsegueix un destacat èxit a Mataró.
L'equip veterà masculí del Xinuxano de Deltebre va aconseguir un destacat èxit a Mataró aquest cap de setmana, on es va proclamar campió de Catalunya de llagut català. A més, la tripulació femenina de l'entitat ebrenca també va fer un molt bon paper arribant a la final A i acabant en quarta posició. En els dos casos, tant en masculí com en femení, van competir 16 tripulacions representant a clubs de gran nivell. Cal destacar que la competició es va celebrar en dos dies. El primer dia les noies van passar directes a les semifinals de diumenge, però els nois van anar a la repesca i finalment també van guanyar el bitllet per a les semifinals. D'aquesta manera, les dues tripulacions van poder passar a la final. Escoltem a Josep Queralt, president de l'associació esportiva Xinuxano.
Les noies van passar l'eliminatòria al veterà femení a la primera i es van classificar per a la semifinal del diumenge. Els nois vam caure a l'eliminatòria i ens va tocar anar a la repesca per la tarda. A la tarda vam passar la repesca i també vam anar a semifinals. Llavors, el diumenge, a primera hora, vam fer semifinals. Tant homes com dones ens van classificar a la final A. I a la final A les noies van quedar quartes, en quarta posició, i el veterà masculí va guanyar el campionat, guanyant la regata.
Aquest bon resultat demostra que els dos equips estan entrenant molt bé i preparant-se amb garanties.
Fins les costes del Garraf. La icònica imatge de Sitges, com és l'església Sant Bartomeu i Santa Tecla, estarà en obres a partir de l'any vinent. Guillem.
Doncs sí, en els darrers mesos el campanar de la parròquia ha patit desprendiments de pedres. Per aquest motiu ja fa un temps que es van col·locar unes tanques al peu del campanar per evitar que qualsevol dany per evitar qualsevol dany personal. Ara s'ha conegut que després de diverses reunions entre Ajuntament i Bisbat, ja que la parròquia és propietat del Bisbat, s'ha decretat la necessitat d'actuar amb unes obres d'emergència. En una primera fase està previst que les obres que començarien passat Carnaval i, previsiblement, haurien d'acabar abans de la Festa Major, puguin arranjar el campanar. És un fet inèdit, ja que serà la primera vegada coneguda a la història que s'haurà de col·locar una bastida al voltant, en aquest primer cas, campanar de punta i que, per tant, taparà la imatge de la parròquia sitgetana, un fet que serà, si més no, impactant. La intenció és poder col·locar una lona amb la imatge del temple que simuli la imatge del campanar per disminuir l'impacte visual que puguin suposar aquestes obres. El pressupost l'assumirà el bisbat amb ajudes de la Generalitat i la Diputació i haurà d'estar avalat per diversos tècnics tant municipals com parroquials, així com el mateix Cotepas, la Comissió Tècnica del Patrimoni Arquitectònic de Sitges o la Comissió de Patrimoni del Penedès de la Generalitat, que de fet ja hi ha fet una primera visita.
L'entitat vilanovina Campistraus ha anunciat aquest matí el cartell del Tingladu 2026.
Doncs sí, el Festival Musical de Vilanova i la Geltrú arriba ja a la seva 18a edició i es celebrarà del 23 al 25 de juliol amb una vintena d'artistes. Els Pets actuaran per primera vegada al Tingladu a Vilanova, serà el 24 de juliol. Són un dels grups més importants del rock català que no ha perdut la seva identitat, amb 4 dècades de trajectòria i un repertori que forma part ja de la banda sonora de tot un país. També hi actuarà el grup valencià La Fúmiga, que destaca per barrejar pop festiu, ska i sons de banda i que no havien actuat mai al Tingladu. Ho faran el primer dia del festival, el 23 de juliol, i serà una oportunitat per veure'ls abans de la seva retirada definitiva. Els Pets i La Fúmiga són amb Maria del Mar Bonet els caps de cartell de la 18a edició. La cantautora mallorquina amb el compositor Borja Penalba actuarà durant la segona jornada del festival. la compositora i pianista Clara Peya, el cantautor asturià Nacho Vegas, els empordanesos fetos amb la seva barreja de punk i cançó de taverna són alguns dels altres noms que passaran pel festival, que el tret de sortida serà dijous 23 i el donarà el raper vilanoví Rata EAP. El Tinglado ha fet aposta pels artistes locals i a la comarca. El Tinglado comptarà amb una vintena d'artistes i els abonaments i les entrades també, del dia d'avui, ja estan a la venda. S'han volgut oferir al públic una oferta, diuen, molt variada. La causa solidària escollida aquest any pretén enfortir projectes comunicatius en català d'arreu dels països catalans amb un euro per cada entrada venuda.
Anem fins a les costes del Maresme. Els productors de poncèties del Maresme preveuen vendre 1,5 milions de plantes, però alerten de la manca de relleu generacional, Oriol.
Doncs sí, mira, al principi del programa parlàveu de poncèties, doncs aquí al Maresme en som terra productora. Bé, els productors han qualificat la campanya aquest Nadal com a excel·lent. El bon comportament del temps ha estat clau per aconseguir una temporada gairebé perfecta, tant pel que fa a la qualitat de la planta com a les vendes de poncèties durant les setmanes prèvies a les festes. Aquestes condicions meteorològiques favorables han permès obtenir poncèties de gran qualitat amb una maduració òptima i una millor resistència un cop arriben a les llars. A més, el bon temps també ha tingut un impacte directe en les vendes. La poncètia, una de les plantes ornamentals més emblemàtiques del Nadal, continua sent un producte molt demanat, especialment en entorns urbans i mercats de proximitat. Com és la poncètia de 2025, té més fulla i té millor floració. Pel que fa al producte d'aquest any, arriba a les cases, això dèiem, amb una fulla molt més vestida, amb una alçada més equilibrada i una millor disposició de les flors, molt similar a la del 2024, però amb ajustos que la fan encara més atractiva. Tot i el balanç positiu de la temporada, el sector expressa una preocupació creixent per la manca de relleu generacional, que és pràcticament nul. Aquesta situació podria provocar que en el futur hi hagi menys oferta de poncèties, mentre que la demanda es mantindria estable.
I les parades del mercat municipal d'Arenys viuen dies d'intensa activitat per satisfer les demandes dels aranyencs que cuinen els diferents àpats familiars durant les festes de Nadal. Les peixateries són plenes i també les de Viram i Xarcuteria Selecta.
Exacte, Marina, són dates on els clients opten per productes de més qualitat i diferents al que se sol comprar la resta de l'any. Estem a l'arran de mar, per tant ens centrem en el peix. La principal demanda és rap i lluç, que justament és el que més ha pujat de preu. També hi ha comandes de salmó i marisc variat, i la gamba per Nadal també és un producte molt comprat, però aquest any n'hi ha poca per les restriccions de pesca i a un preu elevat. En parla Marta Ponsa, treballadora de la peixateria Illa Sobirà.
Home, la gamba, clar, la mitjana ja va a 100 cap amunt. I després la petita ja va a 50 i, clar, és bastant petita. No és... Tu l'ensenyes als clients i et diuen, no, però clar, això és molt petit. Però clar, amb les restriccions que hi han d'anar a buscar-ne i tothom s'està esperant a veure què passa. I no, pues clar, congelada i agafar-la abans, però després anar tenint i anar oferint. I si no, de fora. Que ja agafes una mida més maca, que la gent ja li agrada i com és de fora, doncs ja va a un altre preu.
Marta Ponsa ha comentat que d'ençà del pont del desembre els preus han pujat, per tant una bona opció era comprar abans i congelar. Ara, abans de festes, a la peixateria es treballa sobretot sota comanda per garantir la disponibilitat del producte.
Bueno, hi ha molta gent que clar, ara t'està dient, mira, voldré això pel 24. Dic, bueno, doncs un moment, agafem el telèfon, agafem el nom i ho encarreguem, perquè clar, si agafem molt, després queda. I clar, la gent potser ho vol o potser no, doncs millor per assegurar-se, doncs millor ho demanes, t'agafem el número, si hi ha algun problema de truquem i ja està. I perfecte. Així segur que tenen el seu encàrrec per Nadal, el seu peix i el que vulguin.
Un cop passades les festes, les parades tornen al seu ritme habitual, amb clients que opten ja per maire, per seitó, sardina i peixos més assequibles. Per altra banda, també és habitual començar l'àpat amb un bon aperitiu. Lourdes Capell, de la parada de formatges i aperitius, destaca la venda de cigrons per l'escudella i també formatges i olives de qualitat per als entrants.
Sobretot el que venen a demanar molt són els cigrons per l'escudella i la cantoia. Després també tot el que són per aperitius, molts de formatges, salmons, tot el que són anxoves, olives, bueno, de tot el que entra als aperitius. Busquen sobretot coses diferents, a vegades formatges diferents, sobretot molt, molt de formatge francès, que no, durant l'any no el tens gaire perquè és, són de dates curtes, duren un mes i mig, i doncs per aquests dies els fas portar. I també el que són les gildes, moltes coses així, pinxos amb anxoves, amb formatge, coses així, per als aperitius.
De cara al plat principal es pot optar per carn o per peix. De peix ja n'hem parlat, per tant, parlem de carn. Aquest any el més demanat és el pollastre de pagès, natural, tal qual, o farcit. I ho poden fer a la mateixa parada, això de farcir-lo. Judit Vives és treballadora de la parada de Virar Maraceli.
Pollastres de pagès i pollastres farcits. Sí, els fem nosaltres, els desfem els pollastres i els omplim per dintre, de dàtil amb bacon o pruna i bacon, pernil dolç i formatge, amb picada, pinyons, hi ha de moltes maneres. Aquest any sí, més pollastre pagès que no, o els capons també, els altres anys era més perdius o així, però aquest any és més tirant a pollastre pagès, capons i aquests bitxos així. Per Nadal sí, ja dic, els rostits, molts caldos. Ara aquest any la gent es veu que els canelons els fan a casa.
Un dels plats més habituals a les taules nadalenques és l'escudella i carn d'olla, cosa que també augmenta el consum de carn picada, de porc o vedella, per fer la tradicional pilota.
Acabem el nostre repàs informatiu parlant de la Costa Brava, concretament de les obres de les parcel·les i borra de Tarragona que modifiquen el pla de treball previst i no s'actuarà al costat de l'escola de la Rabassada, al barri al costat de la platja de la ciutat, durant el període lectiu. L'Ajuntament de Tarragona, que s'ha reunit amb les parts afectades, ha buscat solucions per minimitzar l'impacte de l'actuació en el centre educatiu i els infants, tot plegat mentre es manté el calendari i el pressupost acordat per unes obres d'urbanització que fa molts anys que els veïns i veïnes esperen. Així les coses, els treballs previs arrencaran el dia 23 de desembre i fins després de Reis les màquines actuaran a la zona més propera a l'escola. En aquest punt es reprendran durant les vacances de Setmana Santa i d'estiu i mentrestant s'aniran treballant en altres indrets de la zona. El conseller d'Urbanisme de l'Ajuntament de Tarragona, Nacho García, explica que fa setmanes que busquen alternatives per satisfer els interessos de tothom i que s'ha arribat a una solució amb el vistiplau de tothom.
Una obra sempre comporta problemes. El que intentem és minimitzar al màxim aquests problemes que pot comportar. Amb aquesta solució que hem aconseguit trobar, no hi hauria ni canvi de planning ni de costos a l'obra. L'obra total són 10 mesos de treballs.
Per exemple, la setmana passada es va proposar canviar la maquinària utilitzada per un altre menor impacte i que permetia escurçar els terminis de l'obra. Ara ja no és així perquè es modificarà el pla de treball. Saber quin temps farà el nostre mar, ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació encara de tràngol i de gregal a gran part del litoral, i és que aquesta tarda, sobretot en alta mar, tindrem forta maror generalitzada, una mar molt espessa i, a banda, barrejada amb mar llarga, amb aquesta mar de fons de gregal que és ben evident, sobretot a les comarques de l'Ebre. Per tant, hi haurà una bona ressaca marítima en aquesta zona sud de la Costa Daurada. El vent igualment anirà a menys, anirà fins i tot girant més cap a Xaloc, a la Costa Brava, i de fet aquest vent de Xaloc és el que s'imposarà en vista el dijous en aquesta costa gironina. Vent feble, si de cas una mica més reforçat a tocar del Cap de Creus. Vent que fins i tot serà variable o amb estones de gregal i de nord a la costa barcelonina i tarragonina. Sí que en alta mar tindrem una mica més de Xaloc, però en general ja el dijous amb un estat de la mar molt més plàcid, tranquil, i amb marejol a gran part del litoral durant tot el dia. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. Comencem destacant la C-162, que està tallada a Urús en tots dos sentits per un accident. Això complica la circulació en dos sentits de la marxa. La C-25 també està tallada a Santa Maria d'Oló en sentit Manresa per un altre accident. Es desvia per la sortida 160. A l'autopista AP-7 hi ha un creu obert per circular només a Sant Celoni en sentit Girona per un accident, i això provoca 2 quilòmetres de retenció en aquest tram. A més, la mateixa AP-7 i a l'Institut a Barberà en sentit sud, en sentit Tarragona. A la C-58, a l'autopista del Vallès i a Cua Badia en sentit nord, i a la C-58 i a la C-33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C-17 i a Cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la C-60 hi ha retencions d'Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme amb la C-32. També comentar-vos que pel que fa referència a les rondes de Barcelona, que a la ronda de Dalt hi ha retencions d'Horta a Sant Gervasi en sentit Llobregat i a Horta en sentit Besòs. I a la ronda litoral, la B-10, hi ha Cua de Zona Franca al Porta en sentit Besòs, a Bon Pastor en sentit Besòs, i de la Pobla Nova a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Pensant en blau, amb Ana Alonso Tambo.
És dimecres i els dimecres són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu ja tenim a punt la nostra col·laboradora, la representant d'esports francesos aquí a Catalunya, l'Ana Alonso Tambo. Molt bona tarda, Anna.
Sí, hola, molt bona tarda, Marina, i molt bona tarda a tots els oients.
Anna, i avui tornes a estar acompanyada per una persona que ja hem entrevistat en alguna ocasió, que és Gustavo Puma, especialista en ciutats portuàries, i que ve a parlar del port de Xangai amb la ruta de la seda amb Xangai. Muy buenas tardes, Gustavo.
Bueno, muy buenos días desde Perú y buenas tardes a todo Hispanoamérica. Un gran saludo a Tarragona Radio y al programa Arran de Mar desde Lima, Perú, presto para poder conversar temas de interés en el tema portuario que van a beneficiar definitivamente a América y a Europa.
Buenos días, es verdad, en Sudamérica ahora es por la mañana. Escúchame una pregunta. ¿Podemos decir que la nueva estrategia en el Pacífico está dibujando una nueva funcionalidad, para llamarlo de alguna manera, en todos los puertos, ¿no?, de Sudamérica?
Sí, definitivamente lo que tú comentas, y sí es correcto, hay una clara estrategia de que el Perú se está convirtiendo, y América del Sur, en el hub portuario regional, por la iniciativa que está habiendo respecto en el desarrollo portuario, no solamente en el Perú, sino también en Chile, en Ecuador y en Colombia. Pero específicamente considero de que el punto neurálgico estaría pues en Perú, por el desarrollo del tema portuario en el tema del puerto Chancay, como ya lo habías mencionado, un punto central para la conexión en la ruta de la seda con Chancay. Y eso ha generado todo un desarrollo, este último año, todo un desarrollo portuario. Inclusive la semana pasada se ha estado ya también aprobando algunas iniciativas privadas para desarrollar en el norte de Lima el puerto de Chimbote. También están justamente iniciando estos temas. En Tacna también se está actualizando el plan maestro portuario. Tacna está al sur de Lima, colinda con Chile por la parte de Arica, en la frontera, y eso está originando de que en el Perú el tema del portuario se va mejorando para el desarrollo nacional y de toda la región.
Ana Andaván.
Sí, hola, muy buenos días para ti, Gustavo. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros y atender, pues, como el máximo especialista, porque si hablamos de Perú, en este caso no es hablar de geopolítica, geoestrategia ya a nivel mundial, porque entra dentro de la red logística propia de la China. a través de Chancay, pero también a través, por ejemplo, de que tú también conoces muy bien, por ejemplo, el puerto de Corio, que puede estar, o ser un viable y ante manos del Estado puede dar su ok en este sentido. ¿Crees que a partir del 2015 con la Autoridad Portuaria Nacional ya también introdujo también a Corio dentro de esta estrategia?
Ana, buenas tardes, sí.
Buenas tardes.
En realidad, qué tal, gusto saludarte. Mira, respondiendo a la consulta, yo creo que es importante, todo desarrollo portuario es muy importante, y sobre todo es más importante cuando hay una voluntad técnica y hay una voluntad política. El año 2022, cuando fui coordinador del proyecto de Puerto Corio para el gobierno regional de Arequipa, desempolvamos un proyecto que estaba prácticamente enterrado después de 15 años. Entonces, durante mi gestión, juntamente con, me acuerdo, en ese año estaba el gerente de infraestructura, el arquitecto Mario Calderón, es quien me convoca justamente para desarrollar el tema de Puerto Corio. Han pasado 3 años y nuevamente se está poniendo, no de boga, sino se está de alguna manera dando la continuidad para que el tema de Puerto Corio sea otro puerto a nivel llamado como hub portuario. Yo creo que también es importante considerar que el tema de Corio es parte del desarrollo nacional, pero lo que sucede aquí es que ya tenemos un puerto también consolidado, que es el puerto de Chancay. Yo considero que el tema de Puerto Corio va a ser factible siempre y cuando se ponga en mesa técnica el desarrollo del tren bioceánico, porque tenemos que traer carga desde Brasil para que Corio sea eminentemente factible. Actualmente tengo conocimiento que se está desarrollando el estudio de la demanda de Puerto Corio. ¿Qué va a indicar el estudio de la demanda de Puerto Corio? Si existe o no existe carga en la zona sur, y específicamente hay que analizar también el mercado de Bolivia, Chile y Brasil, si existe carga para traerla hacia Corio, pero la conexión o el cordón umbilical va a tener que ser el tren bioceánico. Si no hay tren bioceánico de Brasil a Bolivia y Bolivia hacia Perú, o de Brasil directamente a Perú, entonces considero que no es, pues, de repente factible el tema de Corio. En realidad todo ha cambiado, ¿no? Todo ha cambiado, la dinámica económica de Perú ha cambiado estos 3 últimos años, entonces ya ves diferentes factores endógenos y exógenos que te permiten de alguna manera ver cuál es la potencialidad que tiene o cuál es la posibilidad que no tiene Corio, pero que tendría que estar relacionado con el tema de desarrollo de Puerto Chancay.
Claro, porque hay un presupuesto de 7 millones de dólares, y claro, la cuestión es que entre Brasil, Bolivia, Paraguay, claro, es un potencial geoestratégico, en este caso es Corio, aparte ya hemos hablado de Chancay, pero se pasarían de 45 días desde Asia a 25, como se acortan los tiempos, se acortan los precios, o sea, se hace más viable en transacción. Esto es un gran que también lo tiene Chancay. También a la inversión, que no solo es en este caso, porque también podemos hablar de Callao, como puerto de Callao, que es la inversión es de Estados Unidos frente al puerto de Chancay, que es de China. En estos casos también hay otros actores que intervienen, no solo China y Estados Unidos. También Corea ha entrado en juego en esta estrategia, por ejemplo, el astillero de Callao, por ejemplo, ¿no? y el puerto de Eten futuro. ¿Crees que en total hay 18 países que intervienen económicamente y que han intervenido en Perú? Porque es vital Perú en este sentido.
Sí, mira, ya que estás tocando el tema de inversiones.
Claro, inversiones, claro. Por ejemplo, Países Bajos también.
¿Eh? Claro, claro, claro. Mira, ya que estás tocando el tema de inversiones, justamente hace 4 días. Sí, mira,
Hace cuatro días, ya que estás tocando el tema de inversiones, al norte de Lima tenemos el plan, el Parque Industrial de Ancón. Y hace cuatro días ha sido adjudicado a un consorcio chino para que desarrolle el Parque Industrial de Ancón, que está prácticamente entre el norte de Lima y Chancay. Está en el medio. La inversión que Proinversión ha adjudicado a este consorcio chino es de cerca de 1.200 millones de dólares. ¿Eso qué va a permitir? Va a permitir, de alguna manera, como tú bien dices, el desarrollo de este parque industrial, pero también nosotros en el Perú tenemos y estamos analizando una problemática. Nuestra industria peruana, de alguna manera, también está teniendo o está siendo absorbida por todas las exportaciones chinas, como seguramente también en España. Y nosotros tenemos que preservar también nuestra industria nacional, el tema de servicios, el tema de metalmecánica, siderúrgica. Y yo considero que el gobierno aquí también va a tener que, de alguna manera, poner las cosas en claro para poder desarrollar la industria nacional. Definitivamente, bienvenida la inversión, pero también la inversión tiene que ser de alguna manera supervisada, y que genere también fuentes de trabajo para muchas pequeñas y microempresas que existen a nivel nacional en el Perú. El tema de los parques industriales es muy importante y por eso también que está alineado justamente al tema de los puertos. Y ya que estás hablando de inversiones, te comento que el 14 de hace 3-4 días llegó Jeff Bezos a Lima. Entonces, yo no creo que Jeff Bezos haya llegado solamente a Perú para hacer un circuito turístico gastronómico. Yo no creo eso. Yo creo que el hecho de que se haya quedado en Perú por lo menos una semana es porque está haciendo dos cosas. Uno, inteligencia de mercado ante el tema de Chancay, ante el tema de las inversiones portuarias industriales que se están haciendo en Perú, y todo este hub portuario que debería ser ahora no solamente el hub portuario nacional, sino tendríamos que ser el hub portuario industrial y portuario y tecnológico que podría ser el Perú. Entonces, claro. Yo creo que ahí también eso hay que analizarlo, porque Jeff Bezos viene una semana a Perú para justamente no solamente conocer lo lindo que es el país, sino seguramente estaría hablando, haciendo negocios o inteligencia comercial, ¿correcto?
Claro, porque mira, aquí La Vanguardia ya el día 29 de septiembre ya comentó, por ejemplo, esto como Dina Boluarte, ya decía que era muy importante la inversión de otros países, que era como una vitrina, pero que querían invertir. Por ejemplo, no es casualidad también, y esto quiero que me lo comentes también, Gustavo, porque el ferrocarril, por ejemplo, que conectará las minas del centro del Perú, que antes tardaban 18 horas y ahora se resolverá en 5 gracias a China Power, con este ferrocarril, que serán 120 kilómetros de 40 millones de dólares. Esto también es un gran qué, ¿no? Como inversión.
Exacto. Estamos hablando ahí estamos hablando también de un proyecto de gran envergadura que es la carretera central. Pero ya que estás tocando el tema de Dina Boluarte, porque entenderás que en el tema portuario, en el tema industrial, siempre es importante el tema político. Bueno, Dina Boluarte gobernó aproximadamente 3 años, pero el Perú ha estado prácticamente sin rumbo y sin azimut. Creo que quienes por lo menos han llevado la vela de la economía peruana han sido todos los pequeños microempresarios y el sector privado, porque las cosas, la política de gobierno no estaba muy clara. Tanto así que cuando llega el presidente chino a inaugurar el tema del puerto de Chancay, no lo hacen en el tema del puerto de Chancay, sino lo hacen en la misma ciudad de Lima. Pero al margen de ese tema, consideramos que en este gobierno de transición de José Gerí, también de alguna manera en el Perú estamos en un franco proceso de que se siga avanzando el tema de las inversiones, no solamente portuarias, sino también el tema de parques industriales, aunque eso solo tiene 7 meses y muy poco se va a poder avanzar hasta que en el mes de abril, tú sabes que se celebran elecciones presidenciales, claro, y es ahí importante. Donde estos 3-4 meses, claro, ya que estamos hablando de temas de inversiones, creo que los candidatos presidenciales van a tener que tocar cómo va a ser el nuevo rumbo económico, político y de desarrollo portuario para el Perú.
Lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias, Gustavo, por atendernos esta tarde otra vez. Hablaremos de esto más adelante.
Bueno, muchísimas gracias a Tarragona Radio y desearles desde Lima, Perú, una feliz Navidad, un exitoso año nuevo 2026, que sea de muchos éxitos y sobre todo de tolerancia en toda Hispanoamérica. Así es que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias igualmente, Gustavo. Y muchas gracias, Ana, una semana más.
Sí, muchas gracias, Marina. Muchas gracias a los oyentes. Muchas gracias, Gustavo, por estar entre nosotros, porque hablamos de geopolítica, geoestrategia, y que todo el continente americano, desde el Brasil, todos los que son mercancías irán hacia Shanghái, desde Perú destino para ir a Shanghái. Por eso hablamos tantas veces de aquí, es una importancia. Y Barcelona también tendrá que estar relacionado con este puesto. Es lo que vamos a trabajar y es que vamos a estar en ello. Muchas gracias. Y a todos los oyentes, ens veiem el proper any, i bon Nadal, i bones festes, i en blava. Moltes gràcies.
Aprenem a pescar, aprenem a cuidar el mar, amb l'Associació Catalana de Pesca Responsable.
Arribem a la darrera secció d'aquest 2025 de l'Associació Catalana per una Pesca Responsable i és bon moment per repassar el que hem anat parlant al llarg de tot aquest any, Sergi.
Doncs sí, Marina, ho fem, com sempre, amb el nostre col·laborador, en Fede Valls, que segurament ja tindrà els torrons, les neules comprades, potser els calamars farcits, però bé, avui ens vol fer un very best of, podríem dir, uns flashes del que ha estat més útil del que hem tractat en aquest curs. Fede, benvingut.
Hola, bona tarda.
Aviam, hem tocat molts temes en aquest primera etapa de la Ronda Mar després de l'estiu i en tot cas també a la primera, no?, en aquest 2025. Que ens volies fer una miqueta el millor, no?, començant evidentment per tot el que té relació amb aquesta pesca responsable, que ve a ser del que parlem en aquesta secció.
Sí, agafant com a idea, Marc, doncs aquesta idea de gaudir del mar sense deixar-hi petjada, no? Veient la pesca recreativa com a cultura, responsabilitat i convivència, no? Uh-huh. I doncs per això, que és el missatge que intentem sempre fer arribar, doncs tocar diversos temes clau, com han estat, que hem parlat sempre, doncs, de la pesca responsable, la seguretat en el mar, tot el tema de manteniment, normativa, canvis, que hem parlat també, salut i benestar, la propa convivència amb altres persones, no?, i la ciència ciutadana i la recollida de residus plàstics, no? Uh-huh. Començant una miqueta, si et sembla, pel tema de pesca responsable, doncs, recordar sempre la necessitat de respectar les talles mínimes, els bacs límits i les vedes. Ara potser és una cosa més complexa d'abans, perquè aquest any hem parlat també de moltes vegades de canvis i de normes. Estem en un procés normatiu de canvi, ¿vale?, tant des del punt de vista a nivell, doncs, català, per la prolongació, doncs, la promulgació de normatives pròpies amb una visió més moderna, i també, doncs, d'aquest treball que està fent la Unió Europea, jo diria, de caràcter global en la pesca, tant professional com recreativa, no?, en el que tots ens veiem sotmesos, no? Mm-hmm. Bueno, això, al marge de que aquestes normes ens agradin més o menys i que hi ha tots uns canals de participació i de fer arribar les nostres propostes, doncs sí que les tenim que respectar, no? I per tant, doncs, això que diem sempre, no?, seleccionar les captures. No cal que tot el que passem ens ho quedem, entre altres coses a vegades no podem, no? I tindre aquestes bones pràctiques de captura i solda, minimitzar la manipulació, el temps del peix fora de l'aigua, i tenir sempre tot el material a punt, no?
i evidentment doncs tindre residu zero a bord. Tot el que entra al vaixell surt del vaixell quan arriba a terra, no en mar. Aquest és el primer tema.
Fede, hem tocat també temes de seguretat, no? Que és important perquè forma part del tot i bé, primer de tot, de no fer-nos mal o practicar el nostre esport que ens agrada, el nostre lleure, de la manera més segura possible.
Sí, aquí hi ha dos frases que per mi són claus. La primera és: la seguretat és part del pla, no és un complement.
Uh-huh.
I la segona, per mi, és bons hàbits. És a dir, prevenir allò improbable. Si fem aquestes dues coses, vale? Evidentment això significa doncs fer una revisió prèvia de la meteo, combustible, com tot el que ja sabeu que forma part dels barcos, o si pesquem des de terra, tot allò que és necessari, no? I sobretot els que es van a mar, doncs tindrà clar que és molt recomanat, sobretot quan es va en solitari, portar una armilla d'aquestes autoinflables, i jo us recomano també, els que aneu en solitari, un equip electrònic d'home a l'aigua, que en el moment que, si per desgràcia caus l'aigua, atura l'embarcació i envia senyals de socors a diverses persones, i això és molt útil, no?
Això ho pensava, Fede, ahir, per exemple, que portem dos o tres dies de tràgol, que es comencen a pescar el sard, perquè fins ara no havíem tingut situacions òptimes. Sembla que vindran també més borrasques i més situacions de llevant, sobretot en aquestes festes, que suposo que ja hi ha gent que hi anirà. També atenció amb els penya-segats i els llocs aquests de difícil accés.
Exacte.
On hi anem?
Molt complicat, sobretot, portar un bon calçat, i no voler ser més valents del compte, no? És a dir, això que diem, no? Prevenir allò improbable. Ara, jo per mi em quedo amb aquesta frase, eh?
I tant.
Vam parlar també de manteniment, si recordes.
Sí, jo també me'n recordo, del motor, no? Del motor, de la corrosió...
Sí, de manteniment, perquè quan comença la temporada, doncs, la gent ha utilitzat poc el barco durant l'hivern, i val la pena, doncs, sempre... revisar tot el tema del motor com Déu mana, i també parlàvem de revisar tot el material de pesca, recorda? De robet, de canyes, de baixos nusos, tots aquests punts crítics, no?, que fan que la pesca doncs sigui també més segura, val? I més eficient.
El fet de dessalar també el material, tant canyes com rodets, com esquers artificials, això també forma part del manteniment.
Sí, i dèiem que forma part del manteniment i de la pesca.
Uh-huh.
Als pescadors ens agrada cuidar el material, netejar-lo, tindre'l ben lubricat, canviar-lo, fins i tot tonejar-lo. Hi ha gent que fa de tot, hi ha gent que els propis esquers, bueno, canviar els ams, se'ls modifica, i gent que se'ls pinta. Bueno, jo penso que la pesca va més enllà de tindre el peix a la canya. Hi ha moltes hores per gaudir de la pesca a casa.
Fede, uns temes que hem tractat molt importants també al programa són tant el de salut i benestar com el de convivència, no? La pesca com, sí, com aquesta activitat.
Sí. I recordo que parlàvem, no, doncs d'aquesta visió que a vegades els que no la practiquen no l'entenen, no, d'aquesta importància de la pesca com una eina d'equilibri, de desconnexió, de concentració. Sempre diem la pesca recreativa és una porta oberta a la natura, no?
Uh-huh.
I ens permet aquesta dimensió social de compartir, de sentir-nos de pertinença, de tines sanes, no? I després una altra cosa molt important per nosaltres, que és aquesta inclusió i intergeneralitat, és a dir, aquesta manera que ens permet de compartir amb la pròpia família, amb els infants i la gent gran, doncs aquesta afició que moltes vegades no acaba a la costa, acaba a la cuina i després acaba a la taula, no? És a dir, és una activitat que té principi i final en diferents escenaris, eh? I, bueno, penso que si es fa bé, com ja sabem, de forma responsable, vale, doncs és una activitat que educa molt, també.
Fede, en un minutet i escaig, un parell de punts més que vulguis acabar de destacar del que hem parlat aquest any.
Sí, recordar el tema de la ciència ciutadana, l'útils que poden ser els pescadors per aportar dades a la ciència, ja sigui en les seves sortides o participant en projectes col·laboratius. Aprendre més significa doncs, fer les coses millor i alhora fer una millor gestió, no? I per últim, i per acomiadar-nos, doncs, recordar aquesta necessitat de no deixar residus i recollir tots els residus i els plàstics que cada vegada doncs, traiem, no? I visibilitzar aquestes accions sense postureig, vale? Però jo penso que aquestes accions també amb fotografies està molt bé visibilitzar-les, no? Perquè la gent doncs, vegi que som útils. Per acabar, pues, jo sempre dic que la pesca recreativa és algo quelcom necessari per a la societat també.
Crec que bé, hem fet un bon repàs dels temes que queden i sobretot això que comentaves, no? Tant fer-ho de la manera més respectuosa possible, més saludable, allò que també diuen els boletaires, que quan passi la persona per darrere sembla que no hagués passat ningú per davant, o sigui que s'ho trobi igual que hi hem estat, i Fede, des d'aquí a la Randa Mar, des de tot l'equip que el fem possible, també desitjar-te unes molt bones festes, tant a tu com a família coneguts i a l'Associació Catalana per la Pesca Responsable.
Igualment per tots vosaltres i per tots els oients.
Fent aquest repàs d'allò que hem parlat amb l'Associació de Pesca Responsable, arribem al final d'aquesta primera hora de Randa Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa d'ara 5 minutets i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Periòdic Hora Nova, la capçalera de Gana de l'Alt Empordà. Més de 40 anys informant de l'actualitat comarcal amb tot el que necessites saber sobre el teu poble. Notícies, entrevistes, reportatges, cròniques i molts altres continguts. Cada dimarts als punts de venda habituals, a horanova.cat i a les xarxes socials. La comarca al teu abast amb Hora Nova.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. girl. 내우주만 놓으면 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.
라 샤샤. Bona tarda, són les 5, notícies. Les persones amb alta sensibilitat, dèficit d'atenció i